Ràdio Vilafranca.
La vostra ràdio.
Ràdio Vilafranca.
La vostra ràdio.
Bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest dilluns 23 de març de 2026. Estrenem setmana i el primer dia laborable 100% primaveral. A més, el temps, la meteo vol fer justícia i tindrem un dilluns de primavera amb tots els dits i uts. A l'antena del Penedès en xarxa us acompanyarem des de Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca, des d'ara fins a les 12 i des d'avui dilluns i fins divendres. En nom de tot l'equip, una salutació des de Ràdio Vilafranca. Us parlem Toni Olivella i Sílvia Delgado. És dilluns i hi ha imperdibles que no poden faltar per començar amb bon peu la setmana. Per exemple, la roda d'actualitat amb la qual arrenquem d'aquí a uns minuts i que serveix per explicar com anirà la setmana dia a dia i municipi a municipi a les nostres dues comarques. A 9:45, primer flash informatiu. Els serveis informatius ens expliquen com comença la setmana, com comença aquest dilluns a l'Alt i al Baix Penedès. Tot seguit, a 9:45, un altre dels imperdibles del dilluns, els esports, una pluja de resultats i marcadors del cap de setmana amb el seu anàlisi corresponent. A les 10:06, a l'entrevista, parlem de l'aigua, perquè just aquest diumenge hem celebrat el Dia Mundial de l'Aigua i avui l'endemà us volem acostar consells per estalviar, propostes culturals també, i explicar una mica quina és la situació actual quant a la sequera. Ens acompanyaran el tècnic de Medi Ambient sadurninenc, Jordi Gual, el gerent de la comunitat Mina i Aigües de la Salut, Armand Lacorte, i l'educadora ambiental, María José Vallejo. A 10:45 de nou, 5 minuts per actualitzar-nos i saber com està anant aquest matí de dilluns a les nostres dues comarques. Serà el segon flash d'avui. A 10:45, parlarem del consum de vi a Catalunya, no només les xifres de l'informe Nielsen, sinó també gràcies al baròmetre del vi traçarem el perfil i el per què es veu o es deixa de veure més o menys vi, quin tipus de vi. Ho farem amb Xavier Gell, cap del Servei de Secretaria de l'Incavi, Sergi Cortés, autor del baròmetre del consum i editor de Copatges, i la Marta Carbó, de l'Incavi. Perquè no es faci tan feixuga la setmana i aquest primer dia, costerut de mena, hi posarem una mica de joc. A les 11:06 passa el torn amb Víctor Gutiérrez. Avui parlant d'un joc, aconsellant, recomanant un joc familiar que es diu Nacidos de la Bruma. A 11:15, última cita amb l'actualitat abans d'acomiadar-nos aquests darrers 5 minuts per actualitzar-nos i acabarem a la cuina amb la xef Gemma Riera, avui aprofitant les últimes verdures d'hivern i introduint ja les primeres de primavera. A Ràdio Sant Sadurní comencem la roda d'actualitat presentant la setmana. Miquel Cuenca, bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs comencem explicant-vos que les AFA de l'Escola La Pau i de l'Institut Jacint Verdaguer de Sant Sadurní han signat un manifest conjunt amb més d'una trentena d'associacions de famílies del Penedès per denunciar la manca de recursos a l'ensenyament públic. En el comunicat alerten que la situació actual reflecteix una mancança de recursos i una gestió deficient que afecta tant l'alumnat com el professorat i adverteixen d'una crisi profunda al sistema educatiu. Entre les principals reivindicacions, les AFA reclamen més inversió als centres, una reducció de les ràtios, l'increment de personal docent i una millor atenció a la diversitat. També exigeixen una cobertura àgil de les substitucions i una major estabilitat administrativa. D'altra banda, explicar-vos que l'Ajuntament de Sant Sadurní durà a terme entre el dimecres i el 31 de març les obres de substitució de la coberta del magatzem de serveis comunitaris ubicat al camí dels paperers amb l'objectiu de millorar la seguretat i les condicions de l'edifici. Els treballs inclouen la retirada de plaques de fibrociment amb amiant, que es farà en horari de matí, mentre que a la tarda sellejarà completament la coberta. Per aquest motiu, es recomana als veïns de la zona mantenir les finestres tancades durant els matins d'aquests dies. Un cop finalitzada aquesta fase, està previst que durant la primera quinzena d'abril s'instal·lin 72 plaques fotovoltaiques amb una potència total de 36 kW per millorar l'eficiència energètica de l'equipament. Pel que fa a l'agenda, destacar que des de demà fins divendres l'Escola Municipal de Música que acollirà la 11a Setmana Cultural Musical amb activitats especials per l'alumnat i propostes obertes al públic. Totes les activitats són gratuïtes i es desenvoluparan durant la tarda a la seu del centre. Entre els actes destacats, oberts a tothom, dijous tindrà lloc el concert Strings Fusion i divendres s'oferirà la conferència Beneficis de la Música en el desenvolupament integral de la persona. I també divendres a les 5 de la tarda, el Casal Municipal de la Gent Gran acollirà el tradicional Ball Berenar. El preu és de 12 euros i les inscripcions es poden fer entre avui i demà de 4 de la tarda a 7 de la tarda. Anem ara cap a Gelida per explicar-vos que l'Ajuntament ha posat en marxa una nova acció dins la campanya de civisme per mantenir els carrers més nets, centrada en la neteja de l'orina dels gossos. La iniciativa inclou el repartiment de cantimplores perquè els propietaris puguin diluir amb aigua el pipí durant els passejos amb l'objectiu de reduir l'impacte a la via pública i al mobiliari urbà. Les cantimplores es poden recollir en diversos punts del municipi, com centres veterinaris, establiments locals i també l'oficina d'atenció ciutadana de l'Ajuntament. Durant aquests dies també, Gelida organitza una nova edició de la Setmana de la Gent Jove amb un programa variat d'activitats. La programació arrenca avui amb un torneig de futbol al camp municipal. Dimecres serà el torn del vòlei al pavelló, mentre que dijous s'inaugurarà l'exposició Joves Futurs Possibles al Centre Cívic de l'Escorxador. Divendres hi haurà simuladors de conducció, realitat virtual i sessió de cinema amb crispetes. El cap de setmana inclourà un escape room i una festa amb DJ dissabte i diumenge es clourà amb una partida de laser tag i una paellada popular amb entrega de trofeus. Les activitats requereixen inscripció prèvia en alguns casos i estan pensades per fomentar la participació i l'oci saludable entre els joves. Podeu consultar tota la informació al web de l'Ajuntament. Pel que fa a Subirats, aquest dissabte, en el marc del Festival de Música del Castell del Municipi, s'organitza un concert a 6:45 de la tarda de la mà del grup Etnosons Gospel de Sant Sadurní. El preu de l'entrada és de 10 euros i tota la informació relativa a l'acte la podreu trobar al web municipal. A Avinyonet del Penedès, demà al local social de Avinyonou, serà l'escenari d'un joc de rol gegant ambientat a Europa, una activitat immersiva adreçada a joves a partir de primer de l'ESO. La proposta convida els participants a convertir-se en protagonistes de l'experiència, prenent decisions i interactuant dins d'un entorn de joc col·lectiu. L'activitat requereix, això sí, inscripció prèvia. Anem ara cap a Torrelavit, perquè dimecres hi ha visita directe de la banca mòbil de CaixaBank al pàrquing de davant de l'Ajuntament de 11 del matí a 12:45 del migdia. A Sant Pere de Riu de Bitlles, dijous té lloc a les Escoles Velles una taula rodona sobre els valors de l'esport en el futbol en el marc del centenari del Club Esportiu Riu de Bitlles, un acte que tindrà lloc a 8:45 de la tarda. I a Olesa de Bonesvalls, l'Escola de Salut per Persones Adultes del Penedès Rural Est oferirà una sessió sobre salut el dijous de 11 del matí a 12 del migdia al Casal de la Gent Gran. L'activitat és gratuïta i oberta a la ciutadania amb inscripció prèvia.
Seguim desplegant l'actualitat al dia a dia d'aquesta setmana a la resta de municipis de l'Alt Penedès, ara des de Canal 20 amb el Miquel Rivera. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Seguim amb més previsions. Avui dilluns, al Casal de la Gent Gran dels Monjos, Anàlia organitza un taller de dibuix i aquarel·la de 5 a 7. Dimarts, a 6:45, a la Biblioteca dels Monjos, un palumpa s'encarregarà de l'hora del conte amb el conte blanc. Imprescindible inscripció prèvia al mail @biblio.smmonjos.cat o al telèfon 93 818 6705. Dimecres, a les 5, a l'Espai Dentistiana de la Ràpita, s'organitza un taller gratuït i adreçat a infants de primària per crear la mona de Pasqua. Avui, últim dia d'inscripcions per WhatsApp al 630 489 035. Dijous, de 4 a 8, l'Espai Jove de Moja es convertirà en el punt de trobada gamer del municipi amb l'Olèrdola Game Fest. Es podrà jugar amb PlayStation 5, Nintendo Switch i les ulleres de realitat virtual MetaQuest 2. A més, hi haurà berenar gratuït per als assistents. A 6:45, el grup de recerca històrica de l'Ateneu Mugenc presentarà el nou quadern dedicat a la memòria històrica del municipi, Entre el silenci i el record. L'acte es farà a la sala de la Societat Principal Unió de Sant Pere Molanta. En acabar, es convidarà els assistents a una copa de cava. I a les 7 de la tarda, l'Església Parroquial de Santa Margarida organitza un culte de lloança, intersecció, missa i adoració. Divendres a les 5, Marc Giovanni donarà una conferència sobre les comunitats catares, al Casal de la Gent Gran dels Monjos. Durant tot el cap de setmana, la Granada es convertirà de nou en l'escenari de l'Escamot de Rams, una trobada plena de música, dansa i cultura popular organitzada per l'Escamot Català amb el suport de l'Ajuntament de la Granada i la Generalitat de Catalunya. Sota el lema Viure des dels sentits, el programa d'enguany ofereix 3 dies intensos d'activitats per totes les edats, des de tallers especialitzats fins a balls populars i àpats comunitaris. A les 8, comencen els actes amb un taller per prendre la por al ball folk amb Penedès Folk. A 9:45, sopar de duro. I a les 11, sarau de l'Escamot Català. A la mateixa hora, a la pista del Centre Cultural i Lúdic La Valentina, de les Cabanyes, la Rebeca Polo llegirà el conte El maletí de la doctora Molly en una nova edició de l'Hora del Conte. Dissabte, a les 11 i a les 12, s'organitzen 2 visites guiades a l'Església Romànica de Sant Valentí de les Cabanyes i els seus murals medievals. Durant el matí, continuen els actes de l'Escamot de Rams de la Granada amb l'Assemblea General de l'Escamot Català a les 10 del matí. A partir de 3:45, tallers de dansa, cant i percussió, coca de roda, amb Raül Ortega. I a partir de les 8, trobada tribal, roda brasilera, ball folk amb Carles Velda i ballada brasilera amb ball de cadenera. De 10 a 6:45 de la tarda, jornada de portes obertes al conjunt monumental d'Olèrdola per inaugurar les obres del castell d'Olèrdola. A la 1, parlaments institucionals de la consellera de Cultura, Sonia Hernández, acompanyada de l'alcalde d'Olèrdola, Jordi Álvarez, i dels equips del Museu d'Arqueologia de Catalunya i de l'Institut Català del Sol. L'Ateneu Mugenc organitza una tarda pensada per als més petits, juguin, comparteixin i gaudeixin plegats amb activitats dinamitzades relacionades amb la primavera. Serà de 5 a 7 a la sala de joves del Centre Cívic La Xarxa de Moja. A 6:45, els més petits podran beneir les palmes i els palmons a l'Església Parroquial de Santa Margarida. A les 9, a la Societat La Margaridoia, el duet Jamaica posarà la música per una nit de sopar i ball. Els tiquets els podran adquirir des d'avui fins a dimecres a la Secretaria de la Societat de 7 a 9 de la nit. Diumenge es podrà donar sang pel banc de sang i teixits davant del punt d'informació del mercat de 10 a 2. Últims actes de l'Escamot de Rams a la Granada. A les 12, sarau en cercavila pels carrers del poble. A les 2, paella popular. A partir de 3:45, taller de dansa integrada i expressió corporal i taller familiar de dansa amb ballaveu. Per acabar, a 9:45 de la nit, ballada final amb ballaveu. Els ajuntaments de Pontons i Font-rubí organitzen una caminada per la gent gran dels dos municipis. Una oportunitat per guardar de l'entorn natural, compartir una estona saludable i fomentar l'activitat física amb bona companyia. La sortida serà a les 9 al Coll de l'Homet. Inscripcions per telèfon al 93 898 7056 i al 93 897 9212. A 3:45, els més petits podran beneir les palmes i els palmons a l'església de Sant Domènec de la Ràpita. I a les 4:15 i a les 12 s'organitzen dues visites guiades al castell de Penyafort. Inscripcions al 669-287-539. I a 11:15 a l'església parroquial de Santa Margarida beneirà les palmes i els palmons dels més petits.
Tot seguit, Lourdes Meronyo, des de Domenys Ràdio, ens porta la setmana al Baix Penedès. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs comencem, com sempre, aquí a Sant Jaume dels Domenys, ja que avui, de 9:45 a 12:15, hi haurà el seminari per a la millora de la competitivitat de l'empresa. Màrqueting digital envia creació de continguts i estratègies de fidelització. Serà a la Casa de Cultura. Més cosetes. Aquest dissabte se'n van de campaments. Els d'agrupament Escolta els Xarel·los quedant al terreny, al solar, Sant Quirze de Besora. És per a infants i joves des del 2008 al 2019. Serà fins al dia 2 d'abril i s'ho passarà de llum més bé. Pel que fa a dissabte, a les 2 del migdia, al restaurant Can Quildo, hi haurà la 6a xatonada Penya Blaugrana Mar Bartra, a Sant Jaume dels Domenys. El menú està compost per xató, segon escollir, postres escollir entre crema catalana i xarrup de llimona, pa, vi, cava i cafè. El preu per socis és de 25 euros i per no socis de 35. I aquest diumenge, primera dia de castellera, quarts amunt, que tindrà lloc aquí a Sant Jaume dels Domenys, a les 12 hi haurà la dia de castellera amb els castellers de Vilafranca, els castellers de Terrassa, els nens del Vendrell, que es retransmetran en directe a través de Domenys Ràdio, tant a la 107.6 de la FM com a través de la pàgina web www.domensradio.cat, a les 2 exhibició de balls populars, a les 3 el dinar popular i a les 4 festa amb el grup Xivarri i DJs. Margem ara cap a Llorenç del Penedès perquè avui hi ha jornada de portes obertes de 5 a 4 de 7 al Niaró per conèixer les instal·lacions i l'activitat de la Llar d'Infants Municipal. Pel que fa a dissabte, hi haurà Mars Violeta Cinema a la comparativa a les 8 de la tarda amb la boda de Rosa. Pel que fa a diumenge, us portem diverses propostes. El diumenge de Rams, a 11:45, la Rambla Marinada, amb benedicció dels Rams i tot seguit missa de passió a l'església parroquial a les 6. A l'església parroquial per l'interior del temple, la Via Crucis. I també el diumenge, Cinema en Caliu, a 6:45 de la tarda, al centre amb la Receta Perfecta. Marxem ara cap a l'Arbós, ja que avui es pot donar sang de 5 a 9 de la tarda a la biblioteca. I l'Arbós, ja us avancem, que serà una de les seus del torneig internacional Costa Daurada Handball Cup, que tindrà lloc del 29 de març a l'1 d'abril en diversos municipis del territori. La vila acollirà partits d'aquesta competició que reunirà 1.600 joves esportistes procedents de 10 països d'entre 10 i 17 anys, convertint el municipi en un punt de trobada esportiu internacional. Marxem ara cap a Santa Oliva, ja que el divendres hi haurà a 8:45 de la nit al local cultural el sopar de la gent gran de l'associació Gent Gran Verge del Remei. Marxem ara a la Bisbal del Penedès, ja que aquest dimecres a partir de les 5 hi haurà un taller infantil de primavera i crearan el seu propi hotel d'insectes per donar la benvinguda a la primavera. Pel que fa divendres, a partir de 6:45 de la tarda, trobada del Cercle Poètic Bisbalenc a la biblioteca. Pel que fa a diumenge, dues propostes. El Cinema Cicle Gaudí, amb la pel·lícula Frontera, a les 6 de la tarda al CMC. I a la Societat, a les 6, hi haurà el Cine Xic amb Yuku i la Flor de l'Himalaya. Margem ara cap a Bonastre, ja que el dissabte a les 6 de la tarda a la Societat hi haurà Cicle Gaudí amb sessió sorpresa. Margem ara cap al Vendrell, és que aquest dijous a 6:15 de la tarda pintaran ous de Pasqua al Museu Déu, a la plaça Nova número 6. Pel que fa a divendres, mercat setmanal del Vendrell. També a 6:45 de la tarda hi haurà taula rodona la nostra Marta Mata. Dissabte, mercat setmanal de Comarruga. També hi haurà al Museu Déu una aventura per a tota la família. Trobar els enigmes del Museu Déu. I el dissabte també a l'Auditori Pau Casals, el quartet Gerard en la seva celebració dels 15 anys de trajectòria, han dissenyat un programa en el qual s'aprecia la seva naturalesa i versabilitat a l'hora de combinar música de diferents èpoques. Serà a les 8 de la tarda. Aquest programa presenta grans obres de la literatura per a quartet de corda i abasta un període de gairebé 200 anys.
I els darrers minuts seran per Josep Maria Soler, que des de Ràdio Vilafranca ens explicarà la setmana. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs avui comencem parlant de Vilanova. I és que justament aquest matí, fa uns instants, s'ha iniciat una jornada sobre sensellarisme que organitza la Fundació per Penedès. La celebren concretament a l'Espai Neàpolis de Vilanova i té a veure amb el conjunt de la Vegueria Penedès. Però hi ha, com dèiem, una implicació clara de Vilafranca i de l'Alt Penedès. En aquest cas, l'alcalde de Vilafranca és el president de la Fundació per Penedès, qui organitza doncs aquesta jornada. I també hem de recordar que hi ha la participació de l'Associació Pro Vegueria Penedès també en aquesta posada en comú de la realitat del sensellarisme, les persones que viuen sense llar al carrer, identificar les necessitats existents i debatre les respostes institucionals, socials i legislatives necessàries per afrontar aquesta situació. Avui també hem d'explicar-vos que hi haurà una xerrada organitzada per les associacions de famílies d'alumnes de l'Institut Eugeni d'Ors i de l'Alt Penedès, que conjuntament organitzen aquest acte per parlar del paper de la família davant de l'assetjament escolar. La sala d'actes de l'Institut Alt Penedès acollirà avui, doncs, a 6:45 de la tarda, aquesta xerrada titulada Acompanyar sense jutjar el paper de la família davant del bullying, i anirà a càrrec d'Àngela Gaspar, que és policia. També hem d'explicar-vos que demà es presenta un acte cultural important a Vilafranca en el seu calendari anual, com és el Vilapensa, el Vilapensa 2026. L'acte de presentació té lloc demà a les 11 del matí a l'Auditori del Vinceum i doncs ens explicaran els detalls d'aquest Festival del Pensament, el Vilapensa 2026, amb el lema Repensar el treball, tindrà lloc, com dèiem, a Vilafranca els propers del 13 al 19 d'abril i demà ens explicaran els detalls. També demà ens exposaran en una trobada amb els mitjans de comunicació a 1:15 del migdia l'inici del desenvolupament d'un nou sector industrial, Domenys 3, que ens apunten és un dels sectors industrials amb més terreny a disposició de la província de Barcelona en aquests moments. Serà, en aquest cas, l'alcalde que anirà acompanyat de representants de la Junta de Compensació que presentaran l'inici d'aquest desenvolupament del sector industrial Domenys 3, que està situat entre les carreteres Nacional 340, la B212 entre Vilafranca i Sant Jaume dels Domenys i la Riera de Llitrà, i que és contigu als sectors Domenys 1 i Domenys 2 a Vilafranca del Penedès. Tot això serà, com dèiem, demà dimarts. Dimecres, entre altres aspectes, es presenta el llibre 30 anys Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili, i l'acte de presentació d'aquest llibre dels 30 anys del Consell Social de la Universitat serà a Vilafranca del Penedès, en presència del rector de la Universitat Rovira i Virgili, Josep Pallarès, i del president del Consell Social de la Universitat, Josep Poblet. Un acte que tindrà lloc a la seu de Vilafranca de la Rovira i Virgili, a l'edifici de l'Enològica, aquest dimecres a 1:15 del migdia. Un dia, el dimecres, a més que també hi haurà la visita de la consellera Alicia Romero, en aquest cas la consellera d'Economia serà a Vilafranca per fer la presentació del nou model de finançament de Catalunya, en un acte que tindrà lloc al Fòrum Verger Balaguer a la tarda, a partir de les 4. I, d'altra banda, també el dimecres hi haurà a les 7 de la tarda una nova sessió del debat de tas d'idees. En aquest cas, el debat de tas d'idees en el que participaran Rafa López, que és sociòleg i consultor en polítiques públiques, i també Roger Soler, doctor en ciència política i investigador del grup de recerca sobre joventut. En aquest cas, la pregunta a la que han de respondre és quin futur s'està construint per als joves. Serà, com dèiem, dimecres a les 7 de la tarda a l'Auditori del Vinceum de Vilafranca. I, d'altra banda, ja repassant actes més de cara al cap de setmana, us apuntem, entre altres aspectes, que hi haurà també el lliurament dels premis del concurs de calendaris del 8 de març a Vilafranca. Serà el dijous, concretament, el dijous a les 7 de la tarda, en un acte públic que es farà a l'Espai Jove a la Nau de Vilafranca.
Gràcies, Josep Maria, i bona setmana.
Igualment.
Us deixem ara amb el flash informatiu, ens actualitzem i seguim amb els esports, resultats i marcadors i l'anàlisi del cap de setmana en clau Penedès.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, què tal, com esteu? Engeguem els flaixos informatius al punt de 9:45 del matí. Us parla Adrià Fernández. Més cues que mai a l'estació de bus de Vilafranca, amb els trens de la R4 encara sense circular entre Sant Sadurní i Martorell. Divendres va fer exactament 2 mesos que es va produir el malaurat accident de la línia R4 al terme municipal de Gelida. Un accident que va fer vessar el got i va paralitzar tota circulació ferroviària al país. Ara, ja fa més de 2 mesos, i el mur de l'AP7 que es va esfondrar ja fa dies que està reparat. De fet, per les mateixes vies entre Sant Sadurní i Martorell, que hi haurien de circular els combois de la R4, ja hi passen altres tipus de trens. El secretari de Mobilitat, Manel Nadal, va anunciar la data del 16 de març, que no es va acabar complint. Posteriorment, sense una veu oficial, es va filtrar que la represa seria aquest dilluns 23 de març, però la línia R4 encara manté tallada la circulació ferroviària en aquest tram i cal fer el transport per carretera. Ja fa molt de temps que el funcionament deficient del transport ferroviari en aquesta línia ha portat molts usuaris a decidir-se pel bus i, de fet, s'ha reforçat el nombre de busos que surten des de Vilafranca. Però avui, a primera hora del matí, les cues eren més llargues que mai. Una mostra de gran desconfiança que hi ha entre la ciutadania amb el transport ferroviari de la línia R4. La policia local de Cunit identifica un vehicle i el seu conductor per un abocament il·legal a la carretera de Sant Antoni. Pot comportar una sanció de fins a 3.000 euros. La policia local de Cunit va identificar el passat dijous al matí el vehicle i el conductor responsable d'un abocament de residus a la carretera de Sant Antoni, a l'alçada de la Masia de Sant Antoni. L'actuació es va produir arran de les tasques de vigilància i control que el cos policial manté actives per combatre els abocaments incívics al municipi. Els agents van poder localitzar el punt d'abocament i, gràcies a les tasques d'investigació i inspecció, van identificar en el lloc dels fets el presumpte autor dels fets, procedint a la corresponent denúncia administrativa per una infracció de l'ordenança municipal de residus que pot comportar una sanció de fins a 3.000 euros. Aquest tipus d'actuació s'emmarca en la policia de tolerància zero contra l'incivisme, impulsada per l'Ajuntament. En aquest sentit, no és un cas aïllat. En operatius similars, la policia local ja ha sorprès infractors infragant i abocant residus en zones boscoses amb sancions que poden arribar fins a aquesta xifra de 3.000 euros. L'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos incorpora el llegat Cal Ribera a l'Arxiu Municipal. Santa Margarida i els Monjos suma un nou fons documental de gran valor històric a l'Arxiu Municipal amb la incorporació del llegat Cal Ribera, un conjunt de més de 950 documents que permeten reconstruir la vida quotidiana, econòmica i social del municipi des de mitjans del segle XIX fins als anys 50 del segle XX. Dijous es formalitzava la signatura del conveni de cessió d'aquest llegat entre els hereus de Josep Ribera i l'alcaldessa Esther Marmany, fet que garanteix la preservació i difusió pública d'aquest patrimoni documental. La documentació del fons passarà ara a ser estudiada i catalogada per tal que d'aquí un temps pugui posar-se a disposició dels estudiosos o historiadors que en vulguin fer consulta. L'Arxiu Municipal de Santa Margarida i els Monjos està ubicat a la biblioteca i forma part del programa de manteniment de la xarxa d'arxius municipals de la Diputació de Barcelona.
Penedès en xarxa. Els esports.
Obrim els esports d'aquest dilluns, repassant els partits i els resultats del cap de setmana, destacant especialment la Copa del Rei d'hoquei patins disputada a Sant Sadurní. Ho fem de la mà del nostre company Miquel Cuenca.
Doncs sí, com comentava Sílvia, des d'aquest passat dijous fins aquest diumenge, dia de la final, Sant Sadurní ha estat l'escenari de la Copa del Rei d'hoquei patins. La capital del Cava ha vist com diverses aficions dels principals clubs de l'hoquei lliga han estat presents per lluitar pel títol que finalment s'ha endut l'hoquei club Liceo, que es va proclamar campió del trofeu aquest diumenge després d'imposar-se per 1-4 al club Patí Calafell en la final disputada a l'Ateneu de Sant Sadurní. Amb aquest Triomf, l'equip dirigit per Juan Copa, va sumar el seu 11è títol en aquesta competició. El partit va ser més equilibrat del que va reflectir el marcador final, amb un Calafell molt competitiu que va plantar cara durant bona part de l'enfrontament. Tot i això, Liceo va saber gestionar millor els moments clau, però no va ser fins al minut 21 que Arnau Xaus va obrir el marcador pels gallecs amb una falta directa, situant el 0-1 amb el que es va arribar al descans. A la segona part, el conjunt gallec, el conjunt de Corunya, va ampliar distàncies gràcies a Bruno Saavedra, que va ser el jugador més destacat del partit. Va anotar un hat-trick en un curt interval de temps, decantant definitivament la final a favor del Liceo. El Calafell va retallar diferències, això sí, amb un gol de Biel Pujades a la recta final, ja podríem dir, dins de l'últim minut de partit, però òbviament no va ser suficient per reobrir el partit aquest 1-4. Amb el xiulet final, el Liceo va certificar la victòria i un nou títol en el seu palmarès en una final marcada per la solidesa del conjunt gallec i l'efectivitat ofensiva en els moments determinants. La creu pel Calafell, que finalitza una copa sense premi, però realitzant un gran paper tant al parquet com també, bueno, voldríem dir, a la pista com també a les grades, eliminant el Reus als quarts de final i el Barça a les semifinals. Escoltem a l'entrenador Guillem Cabestany.
En primer lloc, felicitar el Liceu pel títol, guanyador per mèrits propis, però també m'agradaria, per una altra banda, agrair en primer lloc a l'equip per l'esforç que ens ha dedicat aquests dies, pel treball, pels bons partits que han fet, per fer feliç a l'afició durant uns quants dies i per fer il·lusionar que guanyar una copa podia ser possible. No ha sigut així, penso que hem fet les coses bé, però pel tram final no m'ha acabat d'estar. A partir del 2-0 hem sortit una mica del partit, jo el primer, i demanar disculpes per l'amonestació que m'ha provocat la vermella i no puc estar a la banqueta acompanyant els jugadors en una part del partit que era molt complicada de ser-hi, però donar les gràcies a tota la gent del Calafell, a tota l'afició. Ha sigut un orgull poder viure aquests 4 dies i viure'ls des de la pista, veient que tothom vibra amb l'equip, se sent part d'aquest projecte i la il·lusió que hem transmès i que hem sentit doncs ens farà aixecar el cap ràpidament i continuar, perquè això no s'acaba.
A qui escoltem ara és el jugador del Calafell, Gepi Selva.
Doncs l'equip està tocat, perquè hem perdut una final, una final de Copa del Rei, que costa molt d'arribar. Però a mesura que van passant les hores, crec que estem orgullosos del que hem aconseguit transmetre molt d'orgull i que la gent estigués contenta de l'equip. I ja estem pensant en d'aquí un mes, tenim la Final Four de la Copa de les Serres a Lleida. Serà una altra oportunitat perquè aquesta Copa del Rei hagi sigut no una derrota, sinó un aprenentatge de cara a saber gestionar millor les emocions en una final, i jo crec que l'equip hi és, el club hi és, l'afició hi és, així que amb ganes de seguir treballant, i jo crec que l'equip està igual o més ambiciós i amb més ganes de treballar que jo.
Durant aquesta Copa del Rei cal parlar també de la tecnologia VAR, que s'ha consolidat després de ja implementar-se a la Copa Catalana el passat 2025. Tot i això, Guillem Cabestany, per part del Calafell, creu que s'hauria de replantejar el model. Escoltem-lo.
Comentar que no és cap tipus d'excusa, però que el que hem viscut a nivell de VAR, de les proves que hem fet durant una competició, penso que hem de reflexionar, que no podem estar a mig d'una temporada canviant les regles del joc o les interpretacions de les normes del joc. Hem passat de que el joc pogués ser molt intens a que els jugadors no es puguin ni tocar, hem passat a aplicar normes que no s'aplicaven. Això confon molt i fa que es produeixi caos dins la pista. Per tant, penso que hem d'aprendre tots d'aquesta situació, no fer proves quan ens estem jugant títols, nosaltres i la resta d'equips, i penso que és una cosa que hem d'aprendre, com deia. Per tant, bé, res més. Gràcies a tothom, a l'afició, i seguirem treballant per poder tornar, a lo millor, a perdre alguna final, però per què no algun dia aixecar algun títol.
El que sí és cert és que la tecnologia VAR arriba sobretot per ajudar els àrbitres a prendre decisions. En aquest cas, i durant aquesta Copa, el porter del Noia, Martí Zapater, assegurava que feia temps que l'hoquei patins demanava l'arribada d'aquesta tecnologia al videoarbitratge.
Sí, jo crec que al final ho hem donat tot, és el que ens demanava. El que ens demanava més entrenador, el que ens demanava l'afició, el que ens demanava aquesta Copa. No ens podem retreure res. Al final, doncs mira, una banda cap a l'altra hem fet tres pals, aquesta superioritat, dos faltes directes, aquest penal, bueno, al final hi ha cau cara, l'altre creu, i sabem que en aquesta Copa, just, qui estigui més acertat és qui se la poden dur. Pues avui no ha sigut, pues anem a parlar a la Lliga, dissabte o diumenge que ve.
En aquest sentit, escoltàvem a Martí Zapater parlar també de que el Noia ho va donar tot, sobretot als quarts de final. Recordem que es van disputar aquest passat dijous a 8:45 de la nit a un Ateneu ple de gom a gom. Destacàvem, sobretot en aquesta cita de dijous, les llargues cues per tal d'entrar a l'Ateneu per veure el Noia. Fins i tot en l'inici del partit, a un quart d'hora per aquest inici, encara hi havia gent entrant al pavelló. Finalment, el Noia no va aconseguir superar el Barça en aquesta ocasió. Venia d'empatar 4-4 precisament contra el campió d'aquesta Copa, el Liceo, a Riazor, a Galícia. No ha estat possible arribar més endavant en aquesta competició. Amb la victòria del Liceo finalitza, doncs, aquesta Copa del Rei, que des de dijous fins ahir s'ha estat celebrant a Sant Sadurní, localitat del Noia, en qualitat d'anfitrió. Com comentàvem, va caure en els quarts de final, desfent també la possibilitat que el capità Aleix Esteller pogués aixecar el títol a casa en la seva darrera temporada com a jugador professional. Una derrota, això sí, suada, com comentàvem, i és que el Noia ho va donar tot. Punt i final, doncs, a la Copa, però l'Hockey Lliga no s'atura. Diumenge el Noia rep el Reus i el Calafell visitarà el Lleida. Això, però, ho comentarem a la prèvia esportiva d'aquest pròxim divendres.
A Ràdio Vilafranca s'incorpora l'Eric Guijarro. Bon dia.
Molt bon dia.
L'hoquei Lliga Plata està de vacances, oi?
Correcte, sí. La Plata encara ens queda un llarg període sense competició. De fet, ho dèiem la setmana passada, era pràcticament un mes sense Lliga. Una Lliga que ja no es reprendrà pel Vilafranca i la majoria d'equips fins al dia 11 d'abril. Per tant, encara ens queda moltíssim, una llarga aturada que en el cas de l'hoquei Lliga doncs, no es donarà, perquè just després d'aquesta Copa del Rei que vivíem aquest cap de setmana, espectacular a Sant Sadurní, tot i que els resultats pel Noia no acompanyaven, sí que es pot dir doncs, que la Copa ha estat tot un èxit a nivell organitzatiu i competitiu, amb molts grans partits. Com dèiem, aquest proper cap de setmana torna a l'Hockey Lliga, però la Plata encara doncs, haurem d'esperar. Això sí, teníem notícia la setmana passada, i és que hem de parlar de l'anunci de la renovació del tècnic del Patí Vilafranca, de Sito Expósito, que continuarà la campanya 26-27 com a entrenador del sènior masculí d'Hockey Plata. De moment, veurem si l'any que ve no és d'Hockey Lliga, que esperem que sí. Això ho intentarà lluitar l'equip en el que queda de Lliga.
Parlem de futbol, del Futbol Club Vilafranca, el Degà Penedesenc, amb una victòria.
Empat del Vilafranca.
Eren
les ganes, correcte. Sí, eren les ganes de poder explicar una victòria. Haurem d'esperar, això sí. Esperem la setmana que ve. Aquesta ens hem de conformar amb un punt, amb l'empat a un del Vilafranca contra el Sabadell B, un partit en què tornàvem a veure una bona versió d'un Vilafranca molt, molt minvat per les baixes i per les lesions, i seguint amb la línia positiva que va mostrar la setmana anterior al camp del Júpiter, a la Verneda. En aquest cas, semblava que la cosa pintava una miqueta millor, ja que al minut 54 Nil Castell avançava els penedesencs, rematant de planxa una gran centrada des de la dreta de Xino. Un gol que va quedar contrarrestat al minut 68 amb l'empat d'Adrián Fernández, un gol que arribava en un moment en què el Vilafranca es trobava amb 10 homes sobre el camp, per la lesió d'Iker Oltra, el qual patia un trencament d'un dels dits de la mà. En aquell moment estava sent atès fora del camp pels serveis mèdics de l'equip i en aquest moment doncs, el Sabadell aprofitava la superioritat amb aquesta rematada des de la frontal de l'àrea en què el jugador sabadellenc feia l'1-1, que seria definitiu. A les acaballes reclamava un penal al Vilafranca per falta sobre Eric Hill dins de l'àrea, una trepitjada clara sobre el turmell del defensa vilafranquí, però que l'àrbitre no va decretar. Al final del duel, aquestes eren les valoracions del tècnic Ivan Moreno.
Doncs tenim ja amb nosaltres l'entrenador del Vilafranca, Ivan Moreno. Després d'un empat, Ivan, igualat, no sé si l'haguessis firmat abans del partit, ara m'ho diràs tenint en compte la situació, però hem vist que l'equip ha competit, ha donat imatge, ha aconseguit avançar-se, que feia molt que no passava, i després doncs, ha rebut el gol de l'empat, però tot i això l'ha aconseguit defensar. No sé com has vist tu el partit i quin sentiment tens cap al teu equip.
Que han marxat dos punts. Nosaltres volíem guanyar. Amb l'empat no ens conformem mai. No ens conformem mai. Hem tingut, ens hem posat per davant. La primera part ha estat més... Ells tenien el control, et diria, però sense fer cap tipus de perill, perquè nosaltres no estàvem apretant bé. La segona part ha estat una mica més repartit a nivell de joc. Nosaltres hem ajustat algunes cosetes i hem tingut més possibilitat de tocar pilota, i amb això, no? Tenir més arribada. Quan toca més pilota és més fàcil arribar a porteria contrària. Ens hem posat per davant. Hem tingut la mala sort que en una jugada que se li surt el dit, li marxa i amb un menys es fan el gol, cap retret cap als jugadors. No? Si continuem així, jo crec que ens donaran moltes alegries a aquests jugadors perquè s'ho deixen tot i cap a ells no hi ha cap tipus de retret.
Sí, sé que no ets de treure noms propis. Avui hem vist un partit des de Daniel Castell, un mes, hem vist una actuació coral molt bona. Parlaves de la primera meitat, ha estat més repartida en quant a duels. A la segona sí que heu tingut una mica aquella pausa que deies al camp del Júpiter, que potser li faltava a l'equip, i en alguns moments hem cregut en el 2-0 abans que arribés aquesta jugada, també destacar el nom d'Iker Oltra, abans d'aquesta jugada on ha hagut de marxar.
Sí, és que la segona part hem estat molt bé. Hem estat molt bé amb ells, en la seva primera línia de sortida, línia defensiva, que la primera part havien estat molt còmodes per començar a enllaçar passades i fer-nos mal a l'espai i fer-nos córrer cap endarrere, tot i no tenir gaires oportunitats. La sensació era de que si encertaven amb alguna passada ens podrien fer molt de mal. La segona hem estat més agressius i a l'estar més agressius, si tenim més pilota, amb pilota ho podem fer bé amb el gol ve d'una bona jugada que fem esquerra-dreta i el Sino posa una centrada boníssima. Ja havíem fet un gol abans també des d'una centrada des de la dreta que ens anulen i jo diria que no és fora de joc. Bueno, hem seguit lluitant, ja dic, hem tingut la mala sort en aquest sentit que quan estàvem en 10 ens fan una jugada que probablement amb un mig centre allò no ens hagués passat una rematada tan fàcil des de la frontal. I no res, els jugadors que estiguin tranquils, que vinguin a entrenar bé, que això encara queda molt i queden molts punts en joc i són molts els equips que estem aquí baix. Si tenim la suficient tranquil·litat i encarem els partits pensant en el que significa cada acció més que en les conseqüències no de l'acció, jo crec que estarem més a prop de l'èxit.
No et preguntaré per l'arbitratge perquè sé que no estàs gaire content amb el que hem viscut avui. En el partit d'anada el Vilafranca va acabar amb dos homes més. Avui ha pagat, jo crec que potser una mica les conseqüències en quant a accions polèmiques, a això, però et pregunto més per què es pot quedar l'equip d'aquesta injustícia del caràcter d'anar al camp del Martinenc, suposo, i intentar doncs, continuar fent el bon treball per intentar no dependre de tot això, no?
Clar, malauradament els àrbitres no pateixen les mateixes conseqüències que tenim nosaltres en jugades tan clares com el gol o el penal de l'Eric, que té un forat al turmell amb sang i rascada. Evident, és que més s'ha sentit, jo, des d'aquí evidentment jo no l'he sentit, però és que s'ha sentit com l'ha trepitjat a l'àrbitre la ràbia la tinc ara, perquè quan els teus jugadors veus que es buiden tot, et sap greu que per desencerts que no són teus, sí, perquè amb els teus pots treballar, amb els que no són teus, no. El partit no hagi caigut de la nostra banda, però això no es dura més enllà d'avui. esperem que el dia del Martinenc faci un bon arbitratge, que ells també tenen una papereta difícil i que ni vagin a favor ni vagin en contra, que si hem de perdre, perdrem per les nostres errades, i si hem de guanyar per les nostres encerts. Això ens dura un dia i dimarts entrenar bé i pensar que en el camp del Martinenc perquè no podem guanyar.
I tant, ja per últim, aquestes bones sensacions, no? Aquesta millora des del partit del Prat al Municipal, avui l'equip ha tornat a competir, ho va fer al camp del Júpiter, avui ho ha fet a casa, suposo que content en aquest sentit també de no poder aconseguir porteria zero, però de competir.
Bueno, és la línia que volíem quan vam arribar, no? Havíem encaixat molts gols i si no haguéssim encaixat el set de l'altre dia encara tindríem, no? A nivell de partits fets i gols encaixats no estaria tan malament el set de l'altre dia. Aquí a casa es fa molt de mal. Si l'equip està junt en horitzontal i en vertical és més difícil que el rival et faci mal, i aquest és el camí que hem de tenir per quan jugues amb rival com el d'avui, que està de molta qualitat i són capaços de trobar-te dins. Si estàs junt és més difícil que ells puguin progressar. Si els salts de pressió els fem com s'han de fer, bueno, doncs això dificulta no al Sabadell sinó a tots els equips.
Gràcies, Ivan.
Molt bé, que vagi bé.
Doncs el Vilafranca tanca la jornada cuer de la categoria amb 25 punts, empatat amb l'Horta, que té just per sobre, i a 2 punts de la permanència. En un tren d'aquests equips de la zona baixa, en què tenim Ciutat Cooperativa i Rubí encara en descens, i el Júpiter ja fora d'aquesta zona de perill, també empatat amb l'onzè classificat, que és el Sant Feliuenc. Una zona baixa molt comprimida, de fet, hem de destacar també que del vuitè, que marcaria l'equador de la taula, fins a l'últim, que és el Vilafranca, només van 3 punts. Queden 7 jornades i 7 jornades que apunten a ser d'infart. La propera serà aquest dissabte a les 4 i 5 de la tarda pel Vilafranca, al camp del Martinenc, actual segon classificat. Cada partit ja és una final pels penedesencs.
Repassem altres resultats de futbol d'aquest cap de setmana.
Doncs vinga, som-hi. Anem amb la primera catalana, el grup 3, on destaquem la victòria de l'Atlètic Vilafranca per 2-3 al camp del Tàrrega. Una victòria que, d'una banda, doncs, pràcticament dona la permanència a la categoria de forma virtual. Queden 21 punts per disputar-se. L'equip té un marge de 12 respecte al descens. Per tant, en aquest sentit, sembla que l'equip no ha de patir. Un Atlètic que fins i tot té opcions encara reals d'entrar en el play-off d'ascens a la Lliga Elite. Una zona de play-off, una hipotètica zona de play-off, encara no està clar quants equips l'acabaran disputant, que es trobaria a 3. En cas que només jugués al play-off un equip, doncs aquesta zona es queda actualment a 8 punts, una diferència una mica més ampla. En tot cas, bones notícies per l'Atlètic en aquest 2026 que l'està portant a trobar-se en aquesta zona alta de la classificació. Més futbol a la tercera catalana. Destaquem els resultats al penedesencs, la derrota del Sant Sadurní per 5-1 al camp del Cubelles B, important victòria del Riudebitlles per 4-1 contra el Castelldefels C, empat a 1 entre Espirall i Hortonenc i una altra derrota, en aquest cas del Molanta, al camp de l'Ateneu Igualadí. A la classificació aquests equips els trobem d'una banda el Sant Sadurní 6è amb 37 punts, 35 per l'Espirall, just a continuació, 7è, 9è classificat el Molanta amb 31, el Riudebitlles 11è amb 28 i amb descens a l'Hortonenc, amb 13a posició, quart per la cua amb 20 punts. Més futbol, grup 26 de quarta catalana. Parlem del Gelida, que empatava a 2 contra el Vallirana, partit a casa. També partit a casa amb derrota pel Mediona per 1-6 contra l'Atlètic Club d'Esparreguera. I a l'altre grup de quarta catalana, el grup 28 de la quarta, la Lliga Penedesenca, Sant Cugat 2, Can Cartró 1, Quintinenc 1, Ribes B 2, Martinenca 3, Unió Esportiva Riudebitlles 0, Puigdalba 5, Moja 3, Vilanova Atlètic 2, Base Vilanova 0, Torrellenc 1, Monjos 3, La Granada 2, La Múnia 0 i Avinyonet 1, Sant Pau 4. A la classificació segueix el Freca Freca a la primera plaça, de moment líder el Puigdalba amb 62, a 2 es troba el Vilanova Atlètic cobrint la zona de play-off, que integren Monjos amb 49, La Granada amb 44 i Sant Cugat amb 41. A 2 punts del play-off es troba la Martinenca, diríem l'únic equip que encara té opcions reals d'entrar en aquest top 5. Ja l'Avinyonet té el play-off a 13. A partir d'aquí, la resta dels equips del grup. I tanquem el repàs al futbol amb l'equip de la Granada, la primera femenina, amb derrota per 5-3 al camp del Ribes en aquest derbi. Unes granadenques que són quartes classificades amb 41 punts. La segona plaça la tenen a 6.
I aquests últims minuts són pel bàsquet. Com els hi ha anat als equips penedesencs?
Doncs si comencem per la primera catalana, males notícies. Derrota pels Monjos per 86-82 a la pista del Cantalles de Tortosa. Uns Monjos que pràcticament ja s'acomiaden de les seves opcions de permanència, que realment eren molt complicades. I el Casal, el Seniorà, també va perdre 66-76 contra el Vilabàsquet Viladecans, uns casalistes que es queden fora del descens amb un marge de 2 victòries respecte al Nou Bàsquet Olesa, que és l'equip que marca la zona de perill. A la segona catalana masculina, el Sènior B del Casal es va imposar en el derbi contra el Vendrell, 82-65, uns casalistes que obren un marge també de 2 victòries respecte al descens que marca el Manyanet Reus. Seguim amb més categories de bàsquet i anem ara a la segona catalana femenina, amb el Xamba, el Sènior A, que va perdre 65-58 a la pista de l'Ateneu de Montserrat, un Xamba que es queda tercer, amb 14 victòries, empatat amb el Claret, que té just per davant, i l'Ateneu de Montserrat, que té per darrere, en aquest cas, aquest conjunt, amb un partit menys. Més bàsquet, parlem de la primera territorial masculina, el Gelida, que hi ha 97-53 a la pista del Club Bàsquet Esparreguera, uns gelidencs encara amb opcions matemàtiques de permanència, però realment molt complicat. La salvació es troba a 4 victòries. Seguim amb més bàsquet. Anem amb una victòria a la primera femenina, a la primera territorial femenina. El Sènior B del Xamba es va imposar 43-45 a la pista del Tecla Sala. Les xampistes molt tranquil·les a la classificació, amb la permanència a 3 victòries. I anem amb les dues últimes categories que repassem. La segona territorial, en presència del bàsquet Sant Sadurní, que es va imposar 66-64 al Club Bàsquet Sant Just. Uns sadurninencs que fan un gran salt a la classificació. Provisionalment es queden en 6a plaça, tot i que el descens es troba a només una victòria. I a la tercera territorial, la darrera d'aquests esgraons del bàsquet català, el Sènior UB del Casal va perdre 78-72 a la pista del Cubelles i el Sarroca Bàsquet es va imposar 89-77 al Joventut Sant Vicenç.
Moltes gràcies, Eric Guijarro. Que tinguis bona setmana.
Que vagi molt bé.
Tot seguit, un parell de minuts de publicitat, el butlletí de notícies de les 10 i ens retrobem a l'antena del Penedès en xarxa a les 10:06 parlant de l'aigua i donant consells per estalviar aquest bé tan preuat.